Solidaris, Mercè Folc.
I si paressin un moment.
Solidaris. Tothom té una història.
Mauro, en Trialgo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Define malismo. ¿La palabra es tuya?
Sí, la definición y la palabra, que puede que anteriormente se hubiera utilizado para otras cosas, pero con esta definición es mía. La definición es la estrategia de comunicación que consiste en confesar actos y deseos que en otras épocas hubieran sido reprobables con el objeto de conseguir algún beneficio a cambio. Contándolo de una forma más coloquial, hacerse el malote y confesar cosas malas para a cambio antiintuitivamente recibir pues beneficios electorales o de relevancia o incluso comerciales o económicos, ¿no?
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris una setmana més. El basc Mauro Entrialgo, a qui acabem de sentir, és humorista gràfic. La seva obra, sempre crítica amb la realitat social, la trobareu a mitjans com El País, El Diario Vasco, a Público o a revistes com El Salto, Interviu o El Jueves. Ara acaba de publicar l'assaig Malismo, la ostentación del mal como propaganda, a Capitan Swing, on posa nom a l'estratègia cada vegada més extensa d'exposar actituds, missatges i accions absolutament reprobables, extremes en alguns casos, per treure'n algun tipus de benefici. El dibuixant explica que una de les raons per escriure el llibre era poder abordar un fenomen que se sabia que existia, però per al qual no hi havia cap paraula per referir-s'hi. I sense un nom, diu Mauro Entrialgo, no hi ha eines per combatre'l. Ho sap l'escriptora nord-americana Ursula K. Le Guin. Conèixer el nom significa controlar la cosa. El elemento que hace de hilo conductor en el libro es el grito del que se jodan de la diputada del PP, Andrea Fabra, en el Congreso de los Diputados. Fue en julio de 2012 cuando Mariano Rajoy anunció el recorte de las prestaciones por desempleo. Es aquí cuando empieza todo y me gustaría que me contaras también cómo evoluciona, ¿no?, todo este fenómeno del mal.
Bueno, empieza ahí de una manera, yo eso lo llamo un protomalismo, porque para empezar ella lo soltó sin ninguna intención, o sea, sin espontáneamente, no era una estrategia que estuviera pensada por ningún equipo de comunicación. Y yo veo que ahí hay un punto de inflexión, porque sí que tuvo, como tradicionalmente tenían todos estos deseos negativos en la arena pública, sí que tuvo una oposición. Hubo gente que recogió firmas para que le echaran del partido, o fue mal recibido en los medios de comunicación. Sin embargo, al final ella se libró, no pasó nada, se hizo más famosa, e incluso su propio partido en la cena de Navidad le dio un premio, con lo que se veía ya un cambio de tendencia, ¿no? Que el malote, el que se mete con los desfavorecidos, resulta que está bien visto en la opinión pública. Muy poquito a poquito, porque ahí se intuía, ¿no? No estaba claro. Pero en poco tiempo vimos que eso ha ido evolucionando de una forma terrible.
¿Sabes qué pasa, Mauro? Que después de leer tu libro yo veo malismo en todos lados, ¿no? Hace unas semanas estábamos con toda la tragedia de la Dana en Valencia y, claro, yo ya no sé cómo calificar lo que se ha visto tanto a nivel político como a nivel periodístico.
Sí, además es que fue un poco decepcionante porque en un primer momento, la afluencia de voluntarios y de buenas intenciones de mucha gente me hizo pensar por un momento que no, que en una tragedia tal nadie se iba a atrever a utilizar el malismo, ¿no? De hecho, hubo un primer momento en los políticos que Mazón agradeció la actuación del gobierno central, por ejemplo, y yo creía que como que ya no iba a funcionar tanto, pero siempre el malismo te gana, te supera y aparece por donde menos te lo esperas. Y en pocas semanas tenemos todo tipo de malismos, yo qué sé, desde generales a cosas muy concretas, como esa barbaridad de intentar descalificar a los voluntarios y a las organizaciones que ayudan sin tener en cuenta el color de piel, ¿no? Que esto es una cosa que dices, pero ¿cómo hemos vuelto a esto de gente en la calle insultando a, bueno, gente nazis insultando a los de la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Que son un grado de malismo bestial, ¿no?
Y después también estos llamados, mal llamados, diría yo, ¿no? Periodistas de programas de dudosa honorabilidad. Sí. Haciendo de las suyas, ¿no? Y esparciendo bulos delante de gente desfavorecida, de gente que ha perdido su casa, sus familiares, ¿no? Es una auténtica maldad.
Sí, eso ya es maldad, no es malismo, pero utilizan distintas técnicas con el objeto del beneficio personal, que ahí sí que se acerca al malismo, ¿no? O sea, utilizar una tragedia terrible para autopromocionar tu canal de YouTube, por ejemplo. O sea, es una locura, ¿no? Y sin embargo lo hemos visto que sucede, ¿no?
¿Por qué crees que lo que antes escandalizaba ahora ya no remueve tanto?
En el libro doy alguna clave de por qué estamos aceptando esto, y una es que nos lo han metido con dosis muy pequeñitas. Esto ha ido avanzando poco a poco. Y desde lo de Fabra hasta hoy en día, pues nos hemos dado cuenta que hemos desarrollado una tolerancia a las barbaridades tan grandes que cada vez nos dicen una mayor y cada vez nos la tragamos, porque va subiendo la dosis poco a poco, ¿no? Y para que nos afecte tiene que ser mayor.
Vamos a poner nombres. Uno de los que sale más a menudo en el libro es el de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso como máximo exponente en la política española.
A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta.
Y su famoso y viral "me gusta la fruta" para no reconocer que había insultado con palabras mayores al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Claro, ver a la presidenta madrileña en sesión parlamentaria, en la Asamblea de Madrid, justificar su comportamiento, te saca absolutamente de las casillas.
En realidad, en el desarrollo del lema este de "me gusta la fruta", que venía de este otro lema tan terrible, el de "que te bote chapote", es más complejo de simplemente chulear de algo, porque en un primer momento es un malismo claro. A ella se le escapa el hijo de puta, incluso casi ni lo llega a vocalizar, y en otra época podría haber pedido disculpas, oye, me ha salido así y tal, y no habría pasado absolutamente nada. Pero en un primer momento se le pregunta a su equipo de comunicación y su equipo de comunicación decide, con un manejo del malismo perfecto, decide que eso puede promocionar a la persona que están representando. Y entonces lo que dice su equipo de comunicación cuando le dicen "se ha dicho hijo de puta" es lo menos que se merece este presidente.
Ostras.
Que es subir el nivel de malismo, sí. De una forma bestial, porque dices, claro, esto va a salir en todos los periódicos, con lo que promocionamos a Ayuso, ¿no? Que lo que le gusta es que estén hablando de ella en todos los lados. Y luego Ayuso ya lo infantiliza y lo convierte en ese lema que es "me gusta la fruta", ¿no? Entonces ahí hay como una mezcla entre malismo y infantilismo populachero. Lo que pasa que, claro, que siempre me suelen decir, ¿solo la derecha utiliza malismos? Pues principalmente la ultraderecha y la derecha que está temerosa de que le roben los votos la ultraderecha, pero la izquierda también lo puede hacer, o la izquierda moderada, porque el lema este de me gusta la fruta se desactivó cuando Óscar Puente lo respondió con otro malismo, que es el de me gusta la fruta muchísimo. En ese momento se dieron cuenta que eran pues dos chavales en el colegio llamándose hijo de puta uno al otro, y que sí, que nos hacía risa porque dices, mira, le ha desactivado la broma, pero y al fin y al cabo habían esquivado el debate político, claro. Queda enfangado porque nadie habla de ningún problema de gestión y están hablando de quién es más hijo de puta que el otro, ¿no?
Es que este es el nivel, tristemente, Mauro.
Así es.
Este es el nivel. También aparece otro nombre de manera recurrente.
Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados, repito, privados, sin factura.
Es Alvise Pérez, eurodiputado de la agrupación ultraderechista SALF. Se acabó la fiesta, que en junio de 2024 sacó más de 800.000 votos y 3 eurodiputados. Le hemos escuchado ahora admitiendo que cobraba dinero sin facturas. Otro personaje a tener muy en cuenta.
Es una prueba de lo efectivo que son los malismos. O sea, en el malismo, si tú lo aplaudes, pues eres un malista. Si te metes con él porque estás indignado, estás dando relevancia a aquel que lo ha soltado. Y si lo ignoras, que es en el caso de Alvise, porque los medios de comunicación le estuvieron ignorando durante mucho tiempo, sigue adelante. Funciona porque no tiene oposición y el tío se va haciendo cada vez más famoso. Como demostró esto los eurodiputados que sacó, ¿no?
Sí,
y claro. Luego, posteriormente, ha sucedido esta actitud completamente malista de que le pillan cobrando una mordida y lejos de negarlo, primero lo admite completamente, o sea, no dice, como se decía antiguamente, no, es un dinero que me debían o de este tipo de disculpas, o era mi cuenta en Suiza, era de mi padre que tuve una herencia y no pude no cogerla. No, admite directamente que ha pillado la mordida y eso hace que entre sus fieles se perciba como, fíjate qué sincero es, hombre, fíjate qué sincero, no, fíjate qué sinvergüenza. Otra cosa es que lo haya reconocido. Y luego añade una pequeña vuelta de tuerca, que es el delirio este de, no, pero es que Perro Sánchez no roba y tal, los impuestos. Y dice, sí que tendrá que ver tu opinión sobre los impuestos con que hayas cobrado una mordita de forma descarada y al contado, no, claro, en bitcoins, como sueles decir que te gusta más.
Claro, claro, sacando a pecho además, con total orgullo. En el escenario internacional, el ejemplo está bastante claro.
This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Donald Trump otra vez en el poder. Creo que entre una cosa y otra, Mauro, vas a tener material para un segundo o tercer libro, porque esto no termina.
Ya, si es que yo, lo que me ha pasado durante el libro, claro, que estaba súper atento a todo lo que pasara, y ahora que quiero dejar de recoger malismo, soy incapaz, porque los veo por todos los lados todo el rato, ¿no? Y yo hice una de las razones por las que hice el libro y por las que suelo hacer mis historietas, es la terapia. O sea, ante la impotencia que me dan ciertas circunstancias y ciertas acciones que veo en el mundo, digo, por lo menos hablo de ello y me lo quito un poco de encima, pero en vez de quitármelo me pasa lo que dices tú, que es que cada vez lo tengo más encima y ya me están diciendo, te da para un segundo libro.
Claro.
Me gustaría no tener que hacer un libro de eso.
Pero es que vamos.
Mucho me gustaría tener que hacer uno de cómo llegamos al fin de esto, ¿no?
Pero es que vamos directo al precipicio. Hay uno de los apartados, de los capítulos, donde te refieres, por ejemplo, a los vídeos que los propios soldados y oficiales israelíes, por poner un ejemplo, cuelgan en TikTok alardeando de sus atrocidades en Gaza, ¿no? Son comportamientos tan duros de digerir que no sé ni qué nombre ponerle,
sí,
a esto.
Sí, es el grado máximo de malismo, ¿no? Porque una cosa es chulear en el colegio de que has robado en el Corte Inglés y otra es chulear en la red mundial de que has cometido un crimen de guerra. Uh-huh. Es una locura. Lo que pasa es que si lo hacen es por dos razones. Una, porque de momento se sienten impunes, se sienten apoyados por Estados Unidos y de momento no hay un acuerdo internacional que lleve a sancionar a este tipo de barbaridades. Y por otra parte, porque el malismo les da popularidad entre ellos. O sea, ¿qué necesidad? Tú eres un criminal de guerra porque quieres robar, porque te gusta asesinar, por lo que sea. ¿Qué necesidad tienes de dar pruebas de tus propios delitos? Pues ninguna. Lo que pasa es que saben que dentro de su batallón van a ser aplaudidos por sus amigos por haber sido capaces, yo qué sé, de derruir una escuela o de arrastrar cadáveres por el barro desde su tanque, ¿no? Y esto, lo que dices, vamos al precipicio o esto irá cada vez a más mientras no haya una reacción. En el momento que, si todos estos soldados que han estado poniendo crímenes de guerra llegarán algún día a ser juzgados, pues en unos años nadie se atrevería a hacer eso. Pero si no les pasa nada, cada vez más soldados de más estados se verán apoyados en hacer este tipo de barbaridades, ¿no?
Claro. Te quería hablar de las represalias, ¿no? Ahora tú lo has dicho muy claramente en este caso concreto, pero pienso en política o también en el tema de los influencers o youtubers, ¿no? En política, este tipo de actitudes, ¿no?, para conseguir este beneficio inmediato, ¿tiene represalias? ¿Tiene castigo? Yo veo que no.
De momento no, y por eso funciona muy bien. Lo que pasa es que el malismo en política tiene una característica especial, que es que se admite modularlo. Es decir, en aquellas circunstancias en las que un malismo determinado no funciona demasiado bien, que no es que tenga represalias, pero que de repente no es aplaudido por todos los seguidores de ese político, el político lo modula. De repente dice, yo no he dicho eso. Yeah. O sea, Ayuso, por ejemplo, lo dijo varias veces, estoy en contra de la justicia social, y ya la gente decía, ¿cómo? O sea, que estás a favor de la injusticia, es una locura. Y días más tarde de decirlo, lo empezó a modular diciendo, no, estoy en contra, cuando he dicho la justicia social, me refiero a lo que los izquierdistas llaman la justicia social, que no es justicia ni nada. Ya lo modula un poquito. O sea, en política tienen esa capacidad los malistas de, cuando se pasan de la raya, frenarse un poco.
Vale.
Y además siempre lo mezclan con otro tipo de estrategias, como el bulo que hemos hablado antes en Valencia o muchos otros sistemas. Ahora a mí, Trump, que ha hecho esto a veces, a mí el que me fascina es Elon Musk.
President Trump must win to preserve democracy in America. If they don't, this will be the last election.
Porque Elon Musk hasta ahora, como no estaba en política directamente o no confesadamente, nunca se echaba para atrás. Él decía que había expulsado a 2.000 trabajadores, le decían que era de forma ilegal y en vez de intentarlo modular como en las tradicionales justificaciones del mal se hacía, él te dice, y mañana voy a expulsar a otros 2.000.
El propietario de la red X, el antiguo, sí. Twitter, para que quede claro.
Sí, cuando compró X, compró Twitter fue esto, de que echó a 2.000 y luego echó a otros 2.000 y chuleaba de haberlos echado ilegalmente, ¿no?
¿En qué manos estamos, Mauro?
Pero ahora Musk va a pasar al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucederá? Hará como cuando alguna de sus barbaridades no sea tan bien recibida. ¿Se echará para atrás como hacen todos los políticos o seguirá adelante? No lo sabemos todavía, pero yo creo que ahí hay, se abre buen melón con Musk dentro de la política, ¿no?
Estem conversant amb l'humorista gràfic Mauro Entrialgo, que acaba de publicar l'assaig Malismo, la ostentació del mal com a propaganda, a Capitán Swing. Escúchame, Mauro, hay un capítulo fascinante, fascinante, bueno, son los dos últimos, creo, que dedicas a una especie, ¿no?, a un colectivo que tú has denominado los nazis del misterio. Un colectivo que, como bien dices, ha cambiado de espectro ideológico y que nos permite entender mucho de los fenómenos también televisivos actuales, ¿eh?
resumiéndolo mucho, yo llamo nazis del misterio al conjunto intersección entre los seguidores del misterio y la ultraderecha. Parece como una bromita, porque les he puesto, como soy humorista, tiendo a poner nombres con cierta sorna, pero es una cosa dramática. O sea, tradicionalmente el aficionado al misterio era político o pertenecía a una, o podía ser de derechas tradicional o a una izquierda difusa, quizás abstencionista, pero izquierda al fin y al cabo, que eran pues todos estos seguidores de los ovnis o de las flores de Bach o del monstruo lagonés, muchas veces con tintes hippies. Y en el libro cuento una evolución del señor del aficionado al misterio autóctono, cómo ha llegado a la ultraderecha y cómo la ultraderecha se ha ido accediendo cada vez más del misterio, de tal forma que este conjunto de intersección, que antes era ridículo o minoritario, ahora es mainstream. Es decir, casi todo el mundo que es del misterio, no todos, pero la gran mayoría son de ultraderecha, y la gran mayoría de la ultraderecha siguen teorías del misterio. Esto ha sucedido por muchas razones, pero el caso es que nos enfrentamos ahora mismo a esto, lo cual tiene muchas consecuencias, como por ejemplo que en política se estén dando razonamientos anticientíficos y formas de discutir o de razonar que no pertenecen a la razón, sino a la chaladura del misterio, ¿no?
¿Qué responsabilidad tienen programas como Cuarto Milenio de Iker Jiménez en el fomento de este fenómeno conspiranoide?
Buenas noches, bienvenidos a La Nada del Misterio. Ya verán qué interesante, qué viaje. Prepárense, ¿eh?
Hombre, la evolución de este programa es evidente. O sea, ha ido desde, no se sabe si desde el criptonazismo o del criptoultraderecha, hablando de, bueno, sus programas, porque creo que tiene varios, ¿no?
Sí.
Hablando de cosas del misterio, hasta que poco a poco se ha ido quitando la careta y es uno de los mayores nidos de nazis del misterio de este país, ¿no?
Terremotos que podrían indicar, según algunos investigadores, que está habiendo algún tipo de pruebas.
Que también es un fenómeno que viene de fuera, porque hay muchos programas así de fuera que les ha sucedido lo mismo. Aquí casi siempre copiamos lo de Estados Unidos, pero 20 años más tarde. Al principio, siempre que miramos a Estados Unidos, nos hacen risa cosas que vemos aquí, allí, pero cuando vienen aquí nos hacen menos risa. Pero aparte de eso, sí que tiene sus características autóctonas propias, ¿no? Y en el libro pues habla un poco de la influencia que tuvo la pandemia o el proceso el
15M, ¿no? Sí. Menudo panorama, Mauro. Escúchame, una última cuestión te quería plantear. ¿El malismo puede derivar en maldad? ¿Vamos hacia ese camino?
El malismo es una estrategia bastante de persona mala, pero sí que es cierto que a veces se utiliza el malismo sin que el que lo use sea tan malo. Es decir, yo cuando lo veo usar, por ejemplo, en los columnistas de extremo centro que dicen creer todo tipo de barbaridades para que sus columnas sean reproducidas en las redes sociales o llegar de alguna manera a ser tertulianos en televisión, yo muchas veces creo que son menos malos de lo que dicen y de lo que confiesan, sino que ven que este sistema de hacerse malo funciona porque está de moda, porque es más cool ser malo que bueno, y lo utilizan sin que sean tan malos. Pero claro, si muchas veces presumes de malo, al final lo acabas siendo.
Pues gracias, Mauro Entrialgo, autor de Malismo, la ostentación del mal como propaganda, publicat a Capitan Swing. Muchísimas gracias, y también vamos a ir con una libreta apuntando todos estos comportamientos que, por mala suerte, van a ir a peor. Gracias.
Gracias a vosotras.
Solidaris. Mercè Folch. Cada dissabte a les 10 de la nit. Catalunya Ràdio.
Com hem vist amb la conversa amb Mauro, entre algo, ser dolent o dir que ho ets, està de moda. Mostrar-se racista, masclista, homòfob, dona rèdit electoral o social i això replica a les xarxes. Cada cop més, internet s'ha convertit en una mena de camp de batalla on el discurs d'odi prolifera alegrement. Proyecto Uno, un col·lectiu d'escriptura anònim que intenta entendre com funcionen les comunitats digitals, ho ha analitzat en el seu nou llibre i la Mireia Izard n'ha parlat amb una de les seves integrants.
La viralitat del mal ha sortit publicat aquesta tardor a l'editorial Descontrol i aprofundeix amb rigor, però també d'una manera molt didàctica i amena, en els mecanismes que fan que les xarxes socials s'hagin convertit en un multiplicador d'odi, del mal.
Entenem al final que el mal és allò que perpetua o empitjora la vida de grups socials, de les persones, al final.
Sovint atribuïm a internet totes les culpes de certs problemes socials, com si el món online i l'offline fossin coses diferents i tot vingués de la xarxa. Des de Proyecto Una estan molt en desacord amb aquest plantejament.
Si el porno és patriarcal en la seva gran majoria i reprodueix patrons d'opressió cap a les dones, és perquè el món és patriarcal en la seva majoria i reprodueix patrons d'opressió cap a les dones.
Precisament, la mescla entre els dos mons és tan gran que la manera de comunicar-nos a les xarxes ha entrat en els discursos públics.
I el que passa a les xarxes, el que passa al món digital, afecta al món analògic. I sí, el discurs polític en els últims anys jo crec que s'ha vist contaminat de les formes comunicatives que es donen a les xarxes. Es premia molt que el teu discurs sigui punyent, no? La cultura dels asca, que generi indignació, que els altres tinguin la necessitat imperiosa de contestar-te perquè has dit una barbaritat que no es pot quedar impune. I això ens afecta en com modulem els missatges, com els llancem, com els rebem.
Creuant voreres, pujant al tren, sents el que esperes quan parla la gent, és màgic, és meravellós. Menteixin així, jo no vull pas la veritat, vull ser feliç.
Quan va néixer internet es creia que ens faria més lliures, que l'accés a tanta informació resoldria totes les injustícies, però no ha estat així.
Les tecnologies no són neutres i per tant és impossible que una tecnologia generi un món que no existeix. Però, per altra banda, és cert que hi ha hagut un procés de privatització i aquí caiem en un model molt específic que busca el màxim temps de pantalla, tenir moltes dades per després revendre-les, ensenyar anuncis, i aquestes empreses al final també depenen de grups inversors, o sigui que han d'anar augmentant el seu benefici any rere any.
A més, al contrari del que es podria pensar, internet no ha servit per enriquir la visió del món, sinó per retroalimentar la nostra bombolla.
El que fan les plataformes amb els seus mecanismes de suggerència de contingut és recomanar-te contingut que sigui cada vegada més extrem, perquè tu et quedis i et quedis i et quedis. Nosaltres sempre posem el mateix exemple, que és aquest d'un noi que busqui per què no tinc nòvia. I veureu que en tres clics dels vídeos que et surten recomanats a la dreta del vídeo principal, podeu arribar a teories supremacistes blanques. Això es deu, per una banda, a aquesta arquitectura i, per altra banda, sí que és cert que hi ha agents conservadors, d'extrema dreta, etc., que han sabut utilitzar aquest mecanisme.
Ha trobat a internet molt camp per córrer per escampar les seves argumentacions i utilitza diferents estratègies per fer-ho. A la viralitat del mal es repassen exhaustivament. Una són els anomenats dog whistles o xiulets de gos.
Són missatges que si tu no saps de què estem parlant passen desapercebuts, però que si saps de què estem parlant m'estàs com clicant l'ullet i m'estàs dient, ei, jo sóc dels teus. Llavors això amb el llenguatge s'utilitza moltíssim i els grups d'ultradreta, els grups misògins, etc., ho han fet servir molt fins al punt en què hi ha paraules d'aquestes que han començat sent un dog whistle i les hem acabat naturalitzant. Des de woke, sojas, que és com li diuen als homes que consideren que no són prou masculins, mena, per exemple.
Un altre és convertir-ho tot en un joc, fins i tot l'assetjament.
Tot internet està com dins d'aquest cicle del joc i això també forma part d'una lògica que en els últims anys ens han com implementat molt, crec, de la gamificació en el treball. Els riders, els repartidors de gran plataforma també en parlen d'això, no? Que les apps que utilitzen tenen certa lògica com de recompensa, d'haver d'estar pendent. O sigui, tot funciona una mica així, aquest internet comercial. I l'odi i l'assetjament també. Al final, quan hi ha un gran youtuber que assenyala una persona i els seus seguidors va atacar aquesta persona, això es fa des d'un sentit de col·lectivitat i des d'un sentit lúdic.
També es fan servir granges de vots, compres de likes i visualitzacions per instigar canvis en les tendències d'opinió. I, evidentment, fake news i teories de la conspiració.
Al llarg de la història, les teories de conspiració s'han fet servir des de les esquerres, també. Però ara mateix, amb el panorama polític que tenim, estan sent molt ben instrumentalitzades per la dreta, per l'ultradreta, per sectors conservadors i fins i tot per sectors violents, i tenim un problema.
En el context actual, ple d'incerteses i on costa entendre el món, són molt eficaces perquè ajuden a controlar l'angoixa.
Que vingui algú i et digui, t'agafi de la maneta, i et digui, mira, el que està passant és això, i et doni una explicació que al final és més simple que la real, que és, hi ha una gent encaputxada, no sé on, fent coses terribles, i aquesta és la gent que domina el món, i tothom ja està com compinxat. És una explicació fàcil i satisfactòria, perquè al final és molt satisfactori pensar que tu saps la veritat.
El que tenen en comú tots aquests mecanismes és fer soroll i confondre. En el fons, busquen relativitzar-ho tot. Si tot és relatiu, tot és acceptable, fins i tot els postulats més bèsties. D'altra banda, també ens volen fer creure que no tenim capacitat per canviar res. Qui utilitza aquestes tècniques poden ser organismes amb poder, com empreses, partits polítics o governs, o personatges que el que volen és treure rèdit d'aquesta perversitat de les xarxes.
Els monetitzadors d'odi ens referim a gent que genera contingut i que el que fa és treure diners de propagar l'odi. Hi ha una tècnica molt fàcil, que és agafar un vídeo d'algú que diu coses a YouTube i fas un vídeo teu comentant a sota d'aquest vídeo. I resulta, depèn de com, que pots arribar a tenir moltíssimes més visites que el primer vídeo.
A vegades, aquests monetitzadors d'odi que es venen com a rebels ni tan sols creuen el 100% del que diuen.
Molta gent que està generant contingut d'aquest neoreaccionari està allà perquè està guanyant diners. I si no es monetitzés el contingut a internet, o si aquest tipus de contingut no es pogués monetitzar, molta d'aquesta gent cauria.
Les plataformes de les grans empreses tecnològiques alimenten aquest tipus d'actituds perquè premien les interaccions i el que més reacció genera és l'emotivitat. De fet, els vídeos que commouen també tenen moltes visites, però pels creadors de continguts és més fàcil fer vídeos de ràbia que de tendresa.
Una família viviendo en las afueras. Hay que ganarse la vida. En el curro todas las metas. Hay que gastarse las pesetas para que gire la rueda, para que nadie diga y lo que sobre en la ruleta.
Després de tot això, li preguntem a Proyecto Una qui s'acaba creient tots aquests discursos.
Molta gent se sent sola i formar part d'alguna cosa, sentir que formes part d'alguna cosa, és molt important. Llavors, hi ha certes corrents ideològiques, certs personatges, certs espais digitals que aconsegueixen generar aquest sentiment de comunitat i fins i tot des d'aquesta acció, no? Que parlàvem de l'assetjament aquest lúdic, no? Tu estàs fent un seguit d'accions que et porten a formar part d'alguna cosa, un reconeixement.
La necessitat de comunitat, la precarietat, la solitud, són carn de canó del mal a internet. També ho és la poca formació que tenim sobre el consum crític a la xarxa. Malgrat tot, des de Proyecto Una, són optimistes amb els joves.
Tenim com aquesta imatge que la joventut és molt vulnerable a la desinformació i després les dades acostumen a demostrar que els joves estan molt, molt, molt preocupats perquè els manipulin. Que no vol dir que tinguin les eines per evitar que els manipulin, però com a mínim és una preocupació molt gran i tenen molta consciència. No? Hi ha una generació com més boomer que acostuma a caure moltíssim en temes de bulos i fake news. I a més hi acostuma a caure per canals que estan una mica oblidats, no? com és un Facebook o canals i grups de WhatsApp.
Davant d'aquest panorama, què hi podem fer? A la viralitat del mal es proposen algunes solucions per als usuaris, com ara sortir de les grans plataformes i passar a alternatives autogestionades com la xarxa de microblogging Mastodon, fer costat a creadors que faran un altre tipus de contingut, compartir el que ens agrada i no el que ens indigna. A nivell global, Proyecto Una són molt ambicioses i aposten per canvis radicals. Crear lleis antimonopoli, abolir els m'agrada, el mercat de les macrodades i també la indústria de la publicitat.
Ens atrevim a proposar coses com anant molt, molt enllà perquè creiem que poca gent ho està fent i que no són tan impossibles. O sigui, que ens han fet creure que és absolutament impossible abolir la indústria de dades, però hi havia coses que ens semblaven impossibles no fa tant. Tot i així, nosaltres ho proposem perquè hi creiem i perquè creiem que seria possible i que seria fantàstic, però també perquè creiem que estem molt encallades amb el debat de les xarxes socials i de les solucions, i estem encallades en què les coses són d'una manera perquè no poden ser d'una altra. I, per tant, el primer exercici polític és pensar més enllà i pensar que hi ha altres internets possibles.
Solidaris. Mercè Folc.
Fora de carril. Amb Plàcid García Planas.
Plàcid García Planas, com estàs?
Bé.
Tal com ens explicava l'humorista Mauro Untrialgo, el que es coneix popularment com a malisme és aquesta ostentació del mal com a propaganda amb l'objectiu conscient d'aconseguir popularitat, beneficis polítics i econòmics. En aquest espai, avui anirem una mica més enllà parlant de la maldat i la naturalesa humana, Plàcid.
Ostres.
Anem una mica més endins, no?
Em fas preguntes de bisbe, eh?
De bisbe.
De coses molt profundes, eh? Jo crec que els que ens fem mal de veritat són nosaltres mateixos.
Per tant, la maldat és intrínseca dins de l'ésser humà.
Sempre, sempre agafa...
Tu que has vist tantes coses.
Bueno, sempre agafa forma humana, segur, segur. Vull dir, diguem, el Hitler o l'Stalin no eren màquines, eren humans.
Però clar, després tot el que van perpetrar...
Exacte, vull dir, va ser producte d'humans.
La llavor del mal es pot difondre a través de les xarxes socials, a través d'un discurs radiofònic de la premsa, a través de columnes, a través d'articles d'opinió, no? Però també pot estar amagada en aquests, no?, textos o gèneres literaris, no?, que en principi tenen aquesta capacitat d'embellir, no?
Correcte.
I llançar una granada de mà al matí, carregat amb el riure d'un home solitari amb un caràcter fosc.
Una granada de mà al matí.
El poble crema com un tros d'encens. En el fum retruny la nostra consciència. Vestits buits llisquen per la ciutat. Roja és la pedra que mor convertida en casa. La pesta.
Sarajevo.
De qui són aquests poemes, Plàcid?
Aquests poemes són del Radovan Karadžić, que era, durant la guerra bòsnia, el líder polític dels serbis bosnis.
El vas conèixer? El vas poder entrevistar?
El vaig... mira, jo, diguem-ne, com t'ho explicaria, jo només he entrevistat tota la meva vida... O sigui, a mi em dona terror entrevistar poetes. Per què? Perquè només n'he entrevistat un a la meva vida, i al cap de 2 anys va cometre el genocidi més gran a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Com va anar? Jo estava a la llei, el Radovan Karadžić, diguem-ne, no donava entrevistes ni res, però a l'any 93, a la primavera, em sembla que era, estava a Bòsnia, a Pale, a la part sèrbia, amb una amiga meva polonesa que parlava perfectament serbo-croata, i ens el vam trobar de casualitat a les pistes d'esquí de Pale, que en aquest moment, primavera, no tenien neu. Recordo totes les cadires aturats allà, ens vam trobar en un hotel i el vam agafar al vol, no? Pam! Per fer-li l'entrevista, perquè la meva companya l'havia entrevistat abans. El coneixia, es van saludar, i llavors jo em vaig afegir a l'entrevista. Clar, jo no anava preparat i li vaig improvisar 5 preguntes polítiques tontes a les quals ell em va donar 5 respostes polítiques tontes. Llavors, ell era poeta. Era poeta. I al cap de 2 anys, doncs, es produeix la massacre, el genocidi de Srebrenica. I llavors, entre el 93 i el 94, 95, ell va seguir fent llibres de poemes, i amb algun d'aquests poemes ja t'anunciava aquell genocidi. Hauria d'haver... d'haver anat allà, bon dia senyor Karadžić, en lloc de fer-li 5 preguntes polítiques estúpides, hagut de demanar, senyor Karadžić, sisplau, composi'm un poema pel subscriptor i el lector del meu diari. Probablement en aquell poema hi hagués hagut més veritat del que després passaria i en forma inquietantment estètica.
Vas analitzar, després d'aquesta trobada, els seus versos, els seus poemes. Ara n'hem escoltat dos, no?
No, els vaig analitzar posteriorment al genocidi, que és quan em vaig donar compte, dic, ostres, li hauries d'haver demanat que t'escrivís un poema, allà hi hauria hagut més veritat i més, diguem-ne, voluntat del que ell volia fer.
Tu vas escriure un article d'aquesta trobada al març del 2019, pocs dies després de la sentència del Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia, i et preguntaves, una pregunta que ara m'agradaria que poguéssim aprofundir-hi una mica més, el tribunal hauria d'admetre una poesia com a prova de càrrec criminal?
Gran pregunta.
L'has pogut resoldre?
No, no l'he pogut resoldre, però m'agradaria un dia preguntar-los-hi.
No va ser l'únic d'aquell règim genocida que sentia amor per la literatura?
No, un dels que van dirigir el setge de Sarajevo, sembla que parlo en aquest article, eren un dels grans experts a Iugoslàvia amb Shakespeare.
Què va fer el Nikola Koljevic, no? Sobretot amb la biblioteca, si no tinc mal entès.
La va cremar. Bueno, sí. I a més, aquell dia hi era jo.
Ostres,
jo vaig veure cremar la biblioteca de Sarajevo ho recordo perquè van bombardejar un edifici, a l'edifici estava en flames, jo no sabia que era biblioteca. Desconeixien. Jo ens em vaig apropar, era estiu, i ens vaig veure tot de paper cremat, bocins de paper, flotant per l'aire. I llavors me'n vaig donar compte de la magnitud de la tragèdia perquè vaig mirar a contrallum conforme anàvem caient que el sol hi veia lletres àrabs, de quan allò era turc, i després lletres amb alfabet llatí, i vaig pensar, ostres, aquí s'ha cremat algú que contenia saber, no? Acumulació de saber.
Abans hem parlat una mica també d'aquesta potència, no? de la premsa, no? Del discurs radiofònic, per exemple, o a nivell de diaris, i penso amb la ràdio de Les Mille Collines a Ruanda. Com va servir per escampar l'odi contra els tutsis i els hutus moderats, no?, als anys 90?
Bueno, hi ha moltes més guerres a la mateixa als Balcans. És que el periodisme és responsable i irresponsable. I ara amb les xarxes, que diguem, fan periodisme gent que no és periodista, crec que s'agreuja la cosa perquè hi ha menys filtres, vull dir, tu expandeixes els dubtes, les mentires, i això provoca mal, però bueno, no d'explicar res, ho sabem tots, això, no?
Clar, en el cas de Ruanda, per exemple, tots aquests discursos d'odi que es van emetre durant molts mesos van contribuir a la mort, l'assassinat de més del 75% de la població tutsi, i després el Tribunal Penal de Ruanda sí que va castigar, agafant com a prova de càrrec tots aquests discursos...
Per una ràdio, eh?
Per una ràdio, exacte.
Per una ràdio.
Ja va condemnar a cadena perpètua algun dels seus responsables i van acabar a la presó. Per tant, aquí podríem fer el paral·lelisme amb la poesia que deies de Karadzhi. Tu a Espanya vas documentar el cas d'un escriptor i periodista aspirant a marquès, no?, que també amagava una història darrere de la seva prosa.
Bueno, era el César González Ruano, periodista mític a Madrid, mort el 65. Amb la Rosa Salarrous vam fer una investigació i un llibre en què, diguem-ne, vam descobrir les malifetes que ell va fer en el París ocupat. Això va provocar, diguem, que s'anul·lés el premi de periodisme més ben pagat o important d'Espanya fins llavors, que donava una companyia important de Madrid, en l'Hotel Ritz, en el Saló Reial, amb sempre en presència de membres de la família reial. Però anem al... És a dir, ell què feia a París? Enganyar jueus, robar-los. I llavors els nazis, això estava prohibit, perquè només els nazis tenien dret a robar els jueus. I llavors el van descobrir i el van fotre a la presó. I llavors a la presó, allà, doncs, va delatar a resistents armenis, va delatar a un poeta jueu txec que va acabar a Auschwitz, i curiosament... El seu millor poema, aquesta presó es deia Chersmidi, es diu Balada de Chersmidi, el va escriure en aquesta presó.
Mis noches no tuvieron muchos días mañana, pero ahora sé cosas que no sabía antes. Que la noche es un hueso con luz, ritmo y medida. Que hay millones de amantes que llaman como llamo, con los puños de sangre sobre las mismas puertas, a los tristes millones de puertas, que llaman a una sola mujer y que se llama como te llamas tú y como yo te llamo, con mis 10 uñas negras de llanto y soledad, con mis ojos que miran a donde te imagino, piernas, brazos, entrañas que tuvieron el labio de esta raza del mundo que formamos nosotros.
Arrel del seu empresonament i arrel de que allà va, diguem-ne, acusar resistents i senyalar jueus que van acabar morts. I el seu millor poema, el més maco, surt d'allà. I això, bueno, és inquietant, sí.
És el que explica, és que costa com posar-hi paraules, no? Aquesta contradicció també interna, no? Pots fer el
bueno,
mal...
Paraules. Jo en aquesta investigació me'n vaig donar compte de que el camí d'Auschwitz està ple de paraules. És a dir, jo una vegada vaig agafar a l'hemeroteca de La Vanguardia el primer cop que parla de jueus. I el primer cop que parla de jueus, al cap d'uns mesos de tal, és una obra de teatre que posava el Niño Judío, no sé què. Però el primer cop que parla de jueus en una notícia pròpiament dita, era al cap d'un any d'uns mesos de fundar-se La Vanguardia, de sortir, era que no me recordo si 100.000 o 200.000 alemanys havien fet un plec i entregat al Bismarck un plec contra els jueus. Estem parlant 1882, devia ser, per ahir. I vull dir, clar, el camí d'Auschwitz està ple de paraules. Les paraules van construint, van pavimentant la ruta cap a la foscor més absoluta.
Sí, sí.
Stay super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in our lemonade, and take it with us, we'll laugh away.
Anem una mica a fets també foscos, més recents, en aquest cas a la guerra d'Ucraïna, per vincular aquest tema que estem tractant en el programa d'avui, que és el malisme, el dolentisme, aquesta ostentació del mal com a propaganda per aconseguir moltíssimes coses, no?
Jo crec que hauríem de parlar de la indiferència, perquè al final el malisme cavalca sobre la indiferència. Això ho estudiem, ja ens ho va dir Primo Levi, ens ho han dit molts, no? I ja, em sembla que va ser el New York Times, ja va la matança de Butxa, a l'inici de la guerra.
A Ucraïna, sí.
A Ucraïna, a la vora Kiev. Que, diguem, és la població on aquesta i altres del voltant, on l'exèrcit rus va volcar la seva frustració per no haver entrat a Kiev. I llavors, em sembla que va ser el New York Times que va descriure. O sigui, torturaven a gent. Llavors, deixaven de torturar gent, deixaven que encara no es morís, perquè tenien que menjar-se una amanida amb maionesa.
Els russos.
Uns russos, no tots, perquè llavors hi havia russos bons, que veient què feien altres russos, agafaven a un que estava pres, escolta, amaga't aquí. Vull dir, per això el bé i el mal no passa dins de blocs, passa dins de cada un. I aquests menjaven, diguem-ne, amanides amb maionesa, explicant-se acudits verds, mentre esperaven per acabar de torturar el que tenien al costat. I és aquesta barreja de, diguem-ne, del malisme i el plaer alhora.
O sigui, mal i bellesa, mal i plaer.
Bé, diguem-ne, els desastres de la guerra del Goya. Vale. Què reflecteixen? Com estan pintats? Plens d'art? De fet, un quadre mal pintat, una crònica de guerra mal feta, una fotografia de guerra mal enfocada i tal, no transmeten el mal com les ben enfocades i ben enquadrades, ben pintades, ben escrites.
Has fet aquest exercici després de molts anys cobrint molts conflictes, com anem parlant...
No, només 13, tampoc tants.
Només 13, home, però 13, alguns repetits, no? Sí. I has anat, has tornat... Et volia preguntar si has reflexionat sobre aquest tema profundament, sobre el tema de la maldat, d'aquesta gestió també, no? De ser capaç d'escriure poemes absolutament meravellosos i després, de manera conscient o inconscient, massacrar tota la teva població.
Sí, però no cal anar a guerres, eh? Vull dir, aquesta, diguem, aquesta cosa la veus aquí, en diferents intensitats, aquí també som humans i... Sí, sí, però, bueno, no sé, jo em sap greu dir-ho, però per això sóc jo de la banda pessimista de la societat. M'encantaria equivocar-me, però...
A quines conclusions arribes?
Jo arribo a les conclusions de que, diguem-ne, Ostres, és que em tornes a fer una pregunta de bisbe.
No, però...
Jo només... La meva ofici és descriure el que veig.
Sí? Jo, què has vist, doncs?
Jo he vist aquestes contradiccions, aquestes paradoxes brutals. I els éssers humans, en paradoxa, no et fallen mai. Mai. I més enllà d'això, clar, preguntes, ja et dic, són preguntes per clericals o anticlericals, que és la mateixa cosa. Jo els que donen lliçons d'un altre, perquè jo sé perfectament com pot ser un butxí pel matí i un sant per la tarda. Una sola persona.
Però a nivell plàcid d'experiència personal, és a dir, de trobar-te tu davant una tessitura i actuar en aquell moment, pot ser com no hauries d'haver actuat?
Ara et contestaré com si estiguis en un confessionari.
Val.
Sí, no, evidentment. Tu, quan fas reportatge per països, diguem-ne, complicats, no pots ajudar tothom que t'ho demana, però llavors et fas mal, perquè el bon reporterisme sempre té danys col·laterals. Vale? Per exemple, no sé, fa 14 anys a l'Afganistan vaig fer un reportatge d'un noi que es vestia de noia i li pagaven per ballar en un reservat d'un restaurant cutre. Vaig fer el reportatge, però mentre ballava em va invitar allà a estar amb aquells senyors que li pagaven, només per veure'l ballar, amb el Guillermo Cervera, el fotògraf, i el propietari del restaurant es va enterar de que un noi vestit de noia ballava en un reservat i van venir diversos amb Kalashnikov, tots fora, ens van treure culatassos, sobretot el pobre noi, i tots al terra i tal. Llavors, clar, és pervers, perquè dius, el reportatge serà fantàstic. Per què? Perquè la cosa ha anat malament. I llavors estàvem al terra, i allà i enmig del carrer, i m'aixeco, me'l vola i la llibreta, i m'apropo al noi, i que estava vestit de noia, i li pregunto, escolta, dic, digue'm tu l'última frase del reportatge. I em mira i em diu que algú em tregui d'aquest país. I vaig acabar així, un reportatge fantàstic, amb una frase fantàstica. Em va regalar el reportatge i el final del reportatge. Clar, jo com que no puc ajudar tothom que tal, jo no el vaig treure d'aquell país. I al cap d'un any el van assassinar.
Déu-n'hi-do.
Al contrari, doncs l'any 99, la guerra de Kosovo, els albanesos de Kosovo fugint com podien, en aquest cas jo estava al nord de Macedònia, amb camps de refugiats a l'hivern tremendos allà, i amb tendes de campanya, hi havia una oficina de la UE que treia la gent d'allà, però estava abarrotada de gent que no t'hi podies ni apropar, i amb una tenda de campanya aquesta tal, amb una família albanesa, albano-kosovar, em invita a prendre cafè. Prenc cafè, els hi faig unes preguntes, i després, quan ja els hi dic adéu i me'n vaig, al cap de 10-20 passes, no sé què em va passar pel cap, que em giro, torno i els hi dic, voleu que us tregui d'aquí, ho intenti? I em va dir sí. I llavors jo vaig anar amb una espanyola que treballava a l'ONU i tal, tal, la vaig mentir, li vaig dir, mira, és la família de mi fixer i tal, i els van treure. Què em va passar pel cap en aquell moment? Per dir, mira, aquests ara els ajudaré. A lo millor perquè tenia temps, a lo millor perquè em va sortir en aquell instant la part bona meva. Això a la principi de la Guerra Bòsnia també m'ho explicava en gent, diu, no direm nacionalitats, però teníem d'un poble que assetjava un altre poble i llavors anàvem per les cases, diu, i a tots els homes ens van treure, diu, però a mi em va mirar i em va dir, tu queda't. I dic, i per què t'ho va dir a tu? Els altres van afusellar tots. Diu, no ho sé. Em va mirar i em va dir, tu queda't.
Imagina't.
En aquell, a lo millor en aquell instant precís, que és un instant d'una milionèsima de segon, t'apareix un angelet volant pel cap i et diu, no, algú deixa'l, pam, el deixes. És molt, molt complicat.
Escolta, en aquest espai parlem de periodisme, però també de filosofia, De filosofia.
Sí, però ja et dic, em fa por, Em fa por perquè jo he estat educat i tal per descriure, però no per treure conclusions del que descric. Això hi ha els filòsofs i aquest tipus de gent.
Però l'experiència aquí ens juga a favor, Plàcid, és així, És així. Una abraçada, Plàcid García Planas, reporter i col·laborador dels Solidaris. Un plaer, com sempre. Que vagi
moltes
bé.
Moltes gràcies.
Solidaris. Mercè Folch.
Amb l'espai del Plàcid García Planas acabem. A la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.
Ja m'ha quedat clar que ara vols a tu és dolent i ja m'escoltes.
just get